Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dilluns 3 de setembre de 2012. Comencem una nova temporada amb renovada energia, amb molta il·lusió i esperança, malgrat la crisi i la difícil situació econòmica, política i social que vivim. Ha començat, com sabeu, un mes de setembre marcat per la pujada de l'IVA i l'entrada en un període de recessió econòmica a Catalunya i a Espanya, així com un augment de l'atur que esperem, això sí, que sigui l'última fase d'aquesta gran crisi. Com a notícies d'última hora, destaquem que el president espanyol Mariano Rajoy explica a la premsa europea avui la seva política d'austeritat. En una entrevista conjunta a 4 diaris europeus, Rajoy es mostra optimista sobre el futur i assegura que està convençut que les mesures preses són les que necessita Espanya per sortir precisament de la crisi. Admet que no són mesures agradables, però diu que els ciutadans acabaran entenent-lo. Comencem la temporada avui amb l'equip habitual i amb alguns canvis, però sobretot comptant amb vosaltres, amb la vostra companyia. No ens falleu.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Passa, dèiem, un minut i mig de les 8. Salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic. Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. El president Mariano Rajoy ha explicat, com us dèiem, a la premsa europea la seva política d'austeritat. En una entrevista conjunta que publiquen 4 diaris europeus, Rajoy es mostra optimista sobre el futur i assegura que està convençut que les mesures que està prenent són les que necessita Espanya per sortir de la crisi. Afegeix que els ciutadans així ho referendaran en les eleccions del 2015.
I encara us expliquem que Mariano Rajoy encara la setmana més decisiva per l'economia espanyola amb les reunions amb Merkel i el Banc Central Europeu a la vista. Amb l'arribada del mes de setembre i després d'una breu pausa estival, la política i l'economia tornen a recuperar aquesta setmana el pols accelerat i l'estat espanyol torna a ser el centre d'atenció de totes les mirades.
La frontera espanyola amb el Marroc torna a viure l'intent de la immigració d'arribar fins a Europa. 2 grups d'immigrants han intentat en les últimes hores entrar a Espanya amb pocs minuts de diferència. Això va ser dissabte a Melilla. La Guàrdia Civil va poder impedir que saltessin la tanca, però un altre grup va aconseguir hores després ocupar una illa deshabitada a l'arxipèlag d'Alhucemas.
En clau política també us expliquem que la proclamació de Patxi López com a candidat socialista dona el tret de sortida a la precampanya basca. L'endecari diu que el final del terrorisme ja justifica haver governat amb el Partit Popular i que es presenta per guanyar. Bassagoiti assegura que als populars els importa literalment un rave la situació dels presos d'ETA, mentre que Mintegi apel·la a un govern en clau de país.
I en esports, el Barça és líder en solitari de la Lliga. Els blaugrana sumen 9 punts de 9 possibles després de superar ahir el València per 1-0 amb un golaç d'Adriano. L'Espanyol, en canvi, va perdre el camp del Llevant per 3-2 després que anava guanyant per 0-2 al descans. Mariano Rajoy ha explicat a la premsa europea la seva política d'austeritat. En una entrevista publicada conjuntament avui per 4 diaris europeus, el president del govern espanyol es mostra optimista sobre el futur i assegura que està convençut que les mesures preses són les que necessita Espanya per sortir de la crisi. Fins i tot s'atreveix a dir que tornarà a guanyar les eleccions l'any 2015.
Doncs sí, els diaris ABC, El Corriere de la Sera, Le Journal de Diumenge i Bilan Sontag publiquen l'entrevista. En el TEC, Rajoy qualifica les decisions d'estalvi de doloroses però necessàries i adequades per treure l'estat espanyol de la crisi. És la seva primera entrevista a la premsa des que presideix el govern espanyol i, entre altres coses, també hi diu que els espanyols el van escollir per governar en una situació de vent en contra, però que està convençut que els espanyols el recompensaran donant-li un altre cop al poder en les eleccions de l'any 2015. El president del govern espanyol afirma que les mesures que s'han pres fins ara han estat equitatives. Rajoy, d'altra banda, defensa l'adopció de mesures com l'increment de preu dels medicaments, la retirada de la paga extra dels funcionaris o l'augment de l'IRPF i de l'IVA.
Precisament Rajoy és notícia perquè afronta la setmana més decisiva per a l'economia espanyola, segurament de tot l'any, amb les reunions amb Angela Merkel i amb els dirigents del Banc Central Europeu. Aquesta setmana, com dèiem, pot ser molt important.
Amb l'arribada del mes de setembre i després d'una breu pausa estival, la política i l'economia tornen a recuperar aquesta setmana el pols accelerat i l'estat espanyol torna a ser el centre d'atenció de totes les mirades. El dia més crític serà aquest dijous. Aquest dia coincideixen, d'una banda, l'entrevista de la cancellera alemanya, Angela Merkel, amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a la Moncloa. En segon lloc, l'estat espanyol fa la primera subhasta de deute a llarg termini després d'una aturada de dues setmanes. I, finalment, hi ha una reunió del Banc Central Europeu en què s'haurien de resoldre les tensions airejades aquest últim mes entre el president Mario Draghi, disposat a fer el que calgui per salvar l'euro, i els falcons del Bundesbank, que sistemàticament s'han manifestat, recordem-ho, en contra d'una compra de bons espanyols i italians a gran escala per mantenir controlada la prima de risc.
Canviem de qüestió. Un altre tema de portada destacat avui és la previsible crisi que l'intent d'alguns immigrants d'entrar a l'estat espanyol per la frontera amb el Marroc pot provocar entre Madrid i Rabat. La frontera espanyola amb el Marroc ha tornat a viure l'intent de la immigració d'arribar fins a Europa. Han estat aquest cap de setmana dos grups d'immigrants els que han intentat entrar a l'estat per un illot que és de sobirania espanyola i també per Melilla.
A Melilla, la Guàrdia Civil va poder impedir ahir que saltessin la tanca, però un altre grup ha aconseguit ocupar una illa deshabitada a l'arxipèlag d'Almucenes. Els dos intents d'entrar a l'estat espanyol es van produir ahir, poc després de les 5 del matí. Una seixantena d'immigrants ha intentat saltar la tanca que separa Melilla i el Marroc, però la Guàrdia Civil els ha interceptat i els ho ha pogut impedir amb l'ajuda de les forces de seguretat marroquines. 10 minuts després, unes 70 persones es van colar a l'illa Tierra. Es tracta d'un grup de persones d'origen subsaharià, entre les quals hi ha, atenció, 3 menors. Els immigrants són a l'illa, situada a uns 30 metres de la costa marroquina. A l'illot ja hi havia 19 persones que havien arribat el dimecres passat 29 d'agost. Ara una 80 de persones esperen poder-se quedar a l'estat.
I els ministres espanyols de l'Interior i Afers Exteriors han obert en les últimes hores gestions amb les autoritats marroquines per solucionar aquest incident. De moment, però, l'executiu de Mariano Rajoy, a banda de 3 nadons i 2 dones que sí que han estat traslladats, ha decidit deixar-ne la majoria a l'illot de Tierra mentre negocien amb Rabat una solució compartida. Passem a altres notícies, en aquest cas de casa nostra. En plena operació tornada, moltes persones han acabat en les últimes hores les seves vacances i han tornat a casa amb més o menys ganes, encara en ple estiu. A banda de dades oficials d'ocupació hotelera, es poden constatar ja algunes sensacions en el sector sobre com ha anat la campanya turística aquest mes d'agost.
Es pot afirmar que els estrangers han salvat una temporada en què els catalans s'han ajustat al context de la crisi. A les comarques gironines parlen d'un dels pitjors estius. Es podria dir que des de la culminació de 4 anys de dades, no es podria dir que és la culminació, volíem dir, de 4 anys de dades no gaire bones. Tot i que el turisme estranger s'ha mantingut, l'estatal ha retrocedit clarament. Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, Antoni Escudero explica que el juliol va ser un mes molt dolent, molt baix, i l'agost també ha estat força complicat i molt desigual per comarques. En canvi, a la Costa Daurada hi ha bones sensacions. L'ocupació hotelera a l'agost ronda el 95%. Allà la consolidació del turisme estranger, sobretot el rus, ha compensat la davallada del de més proximitat.
Una 40 de pobles i ciutats de Catalunya que tenen una plaça o carrer amb el nom d'Espanya han fet en les últimes hores actes simbòlics de canvi d'aquest nom pel de Plaça de la Independència.
L'acte ha consistit a posar damunt de la placa un adhesiu amb el nom de Plaça de la Independència. Mataró, Torroella de Montgrí, Roda de Ter o Tàrrega han estat algunes de les localitats que s'han afegit a aquesta iniciativa impulsada per l'Assemblea Nacional Catalana. L'objectiu és, segons un dels portaveus de l'Assemblea Nacional Catalana, ponent, Salvador Bori, treure el nom d'Espanya, canviant-lo, si pot ser, per qualsevol altre nom. L'acte s'ha inclòs a les activitats de la Marxa per la Independència prèvies a la manifestació de l'11 de setembre a la capital catalana.
I avui comencen els exàmens de recuperació de les assignatures suspeses al curs anterior, als de setembre. En el cas de l'ESO i el batxillerat, els últims 10 anys s'havien fet aquestes proves al juny. Ara tornen al setembre dins el pla d'ensenyament per frenar el fracàs escolar.
Després de les vacances, estudiants, també universitaris, busquen la tranquil·litat de les biblioteques per acabar de preparar-se. La Biblioteca de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, per exemple, obren tota la nit. Allà, una cinquantena d'estudiants repassen les assignatures que els han quedat pendents del curs passat.
4 accidents de trànsit en el primer cap de setmana de setembre deixen un tràgic balanç a les carreteres catalanes. 3 persones han mort i 10 més han resultat ferides diverses de gravetat.
El darrer accident va passar aquest dissabte a la tarda a la carretera BV-5122 a l'altura de Tordera, a la comarca del Maresme. Segons informa el Servei Català de Trànsit, un turisme i una motocicleta amb 2 persones a bord van xocar. El conductor va resultar ferit lleu, però el seu acompanyant, un noi de 15 anys, veí de Barcelona, va haver de ser traslladat en un helicòpter medicalitzat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. El menor tenia ferides de molta gravetat i finalment va morir.
I el cineasta català David Victòria ha guanyat a Venècia el primer premi del Jor Film Festival amb el curtmetratge La Culpa. El certamen està organitzat per YouTube i la productora de Ridley Scott, Scott Free. I guanyar-lo comporta el finançament del seu proper projecte amb una ajuda de gairebé 400.000 euros.
Victòria, que s'ha imposat a 15.000 aspirants, ha rebut el premi de mans de l'actor germano-irlandès Michael Fassbender, que ha assegurat que La Culpa ho té tot. Un bon concepte, el del títol mateix, una història molt aconseguida i unes bones posicions de càmera.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat d'aquest primer dilluns de setembre. Hi ha en l'horitzó 2 convocatòries electorals importants, a Euskadi i a Galícia. En el cas del País Basc, es va donar ahir el tret de sortir de la precampanya per al 21 d'octubre, amb el que seran les primeres eleccions sense ETA i amb possibilitats reals que l'Esquerra Abertzale arribi a governar, però sobretot amb els ulls posats en els propers pressupostos, les retallades i el programa econòmic, que són a l'origen del trencament del pacte de govern entre socialistes i populars.
L'actual lehendakari, envoltat dels seus homes forts durant aquests 3 anys i mig, ha escollit aquest diumenge per unanimitat del candidat del PSE a la reelecció. Diu que els socialistes han de continuar governant perquè la societat basca no vol tornar a vells debats identitaris i als temps de la divisió. El socialista diu que el final del terrorisme ja justifica haver governat amb el suport del Partit Popular. Patxi López, per la seva banda, assegura també que es presenta per guanyar i considera que les enquestes situen Iñigo Urkullu amb possibilitats d'arribar a Jurianea i ha acusat el Partit Nacionalista Basc d'anteposar l'ànsia de poder a l'interès dels bascos. Rodolfo Ares deixarà avui mateix la cartera d'Interior per preparar la carrera electoral. El conjunt de forces polítiques se situen davant del que ben segur serà el nou tauler polític. El fet que es vegi, si no impossible, si difícil de repetir una fórmula de govern com l'actual, dona possibilitats de joc i de guanyar la partida.
I el secretari general de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, José Ángel Gurría, pensa que és l'hora que les institucions europees donin suport a Espanya i a Itàlia, un cop aquests dos països han aprovat les mesures imprescindibles, segons les seves paraules, per sortir de la crisi i han fet els deures. Ha insistit que la compra de deute hauria de començar el més aviat possible per part del Banc Central Europeu perquè no s'ha de posar en perill, ha conclòs, la continuïtat de l'euro. Mig minut i serà 9:15. En plana internacional, novament, la Fiscalia de Sud-àfrica ha anunciat la retirada per ara dels càrrecs d'assassinat contra 270 miners per la massacre que hi va haver a la mina de platí de l'Omnin americana, quan la policia va obrir foc contra els treballadors en vaga i va matar 34 miners. Els manifestants demanaven millores salarials.
Amb l'argument que els miners anaven armats amb pals i matxets, la justícia sud-africana va prendre una decisió política i polèmica alhora i va responsabilitzar els 270 miners de provocar un assalt a les forces de seguretat, tot i saber que hi podia haver morts. Aquesta acusació s'empara en una llei de l'apartheid, el règim racista, imposat per la minoria blanca sud-africana fins l'any 1994, que responsabilitza tots els participants d'una protesta per les morts que hi hagi. Una setmana després de la matança, coincidint amb els funerals d'aquests miners, es va crear una comissió judicial d'investigació per aclarir els fets.
A Egipte, Fàtima Nabil és una dona que ha marcat una fita en la televisió estatal del país, que per primer cop ha permès a una periodista aparèixer en pantalla amb el mocador islàmic.
Nabil ha assegurat que amb aquest pas es corregeix, diu, una situació estranya i anormal a Egipte, on la majoria de les dones porten vel. Segons la periodista, fins ara patia discriminació en al·lusió a la política que ha mantingut la televisió estatal egípcia des de la seva fundació fa mig segle, no permetre presentar els informatius d'acord amb la imatge liberal que pretenia projectar el règim de Hosni Mubarak. Segons l'agència oficial egípcia, Mena, dues periodistes, apareixeran properament amb el vel en aquesta mateixa televisió i una quarta ho farà al Nil, una altra de les cadenes oficials del país.
I l'OTAN ha decidit deixar d'entrenar reclutes de l'exèrcit afganès. La mesura arriba tot just un dia després que un doble atemptat suïcida reivindicat pels talibans en una base militar de l'OTAN al centre del país assassinés 12 persones. Segons un portaveu de l'Aliança Atlàntica al país, l'objectiu de la mesura és investigar els lligams entre els insurgents i els soldats.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el Barça és líder en solitari de primera divisió. Ha sumat 9 punts de 9 possibles ja en el que portem de Lliga després de superar i per la mínima 1-0 al València.
Doncs sí, un gol d'Adriano a la primera meitat ha fet la diferència en un maig en què Alex Song va debutar amb bona nota com a titular en l'equip blaugrana. Adriano va avançar el Barça en el minut 23 amb una canonada des del vèrtex de l'àrea. Un gran gol per un Barça que ja començava a pressionar el València després d'un inici de partit bastant poc fluid. El Barça es va animar amb el gol i poc després Cesc va tenir una ocasió immillorable per establir el 2-0.
En canvi, l'Espanyol va perdre després d'arribar a guanyar per 0-2 al camp del Llevant, quan a més els valencians jugaven amb un home menys.
El debutant Longo i Tejera havien avançat l'Espanyol, que va fer una gran primera meitat, però la segona va desaparèixer de la gespa i els locals van empatar en un minut el que va del 54 al 55 mitjançant Juanlu i Cris. Verdú es va lesionar i els altres debutants, Simao i Estuani, no van aportar pólvora a l'equip, que no va treure suc a l'expulsió d'Iborra en el minut 83.
A part d'aquests resultats, Llevant 3, Espanyol 2 i Barça 1, València 0, aquests són els altres a primera divisió. Real Madrid 3, Granada 0, Atlètic 2, Valladolid 0, Rayo 0, Sevilla 0, Mallorca 1, Real Societat 0, Deportivo 1, Getafe 1, Saragossa 0, Màlaga 1 i Celta 2, Osasuna 0. A segona divisió, Girona 1, Ponferradina 0 i Barça B 2, Sabadell 0. Acabem amb un apunt de futbol sala perquè el Marfil Santa Coloma és el nou campió de Catalunya d'aquest esport. L'equip colomenc va superar el Barça ahir per 3-2.
Dani Salgado va obrir el marcador per als colomencs i Fernando Lin va girar la truita, però Adolfo es va convertir en l'heroi del Marfil en marcar els dos últims gols i donar el títol al seu equip.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Una gran quantitat de fidels han retut en les últimes hores homenatge al cardenal Carlo Maria Martini, que va ser arcabisbe de Milà i també considerat candidat al pontificat. Martini va morir divendres als 85 anys d'edat.
Aquest cap de setmana moltes parròquies van pregar per l'arcabisbe Martini. Des del dissabte al migdia, que és quan va arribar el fèretre amb les restes del cardenal a Milà, unes 7.000 persones aproximadament es van acomiadar. Avui recordem que tindrà lloc el funeral per l'arcabisbe Martini. Cal dir que tots els que vulguin seguir l'acte des de casa seva ho podran fer a través del web www.chiesadimilano.it.
I el papa Benet XVI va expressar ahir la seva alegria per la seva propera, ja imminent, visita al Líban.
Després de la tradicional pregària de l'Àngelus, el Sant Pare ahir es va dirigir als fidels libanesos, quan va adreçar doncs, la salutació que fa als peregrins en llengua francesa i els hi va transmetre la seva satisfacció. La Santa Seu va confirmar, recordem, a principis d'agost el viatge del pontífex al Líban, tot i la situació d'inestabilitat que es viu pel conflicte que travessa Síria des del març passat. Amb el viatge al Líban, el Sant Pare sumarà el seu tercer viatge a l'Orient Mitjà.
Passen 5 minuts d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, el 90% dels incendis forestals són provocats. El periòdico, l'AVE completa la via entre Sants i la Sagrera a Barcelona. El Punt Avui, l'euro se la juga, referint-se a la important setmana que viurà avui l'estat espanyol a partir d'avui. El diari El País titula també sobre la setmana clau per a la crisi de l'euro. L'ajuda financera a Espanya eleva la tensió entre el Banc Central Europeu i el Bundesbank. I el diari Ara també obre amb aquest tema econòmic. Aquesta previsió titula Setmana clau per a Rajoy.
Repassem altres portades de la premsa. Alemanya creu que Rajoy s'equivoca sobre les prioritats. D'altra banda, l'ABC, el drama sobrevola la fórmula. També us expliquem que la Razón destaca Feijó, atenció, podria perdre l'escó de la majoria absoluta.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Aquest estiu, cada dilluns a les 10 de la nit, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'aquest cinturó de litoral de l'autovia 2 a la zona de Sant Joan d'Espí. Tenim un vehicle avariat que talla carril en sentit Barcelona. Hi ha aturades importants, de més de 4-5 quilòmetres entre Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, tot aquest tram de l'autovia 2, com dèiem, baixant cap a la ciutat de Barcelona amb problemes a causa d'un avariat. A l'extrem nord de Barcelona tenim un altre avariat, a la C-58, tram de Torre-baró sortint de Barcelona. Aturades entre el Nus, Torre-baró, C-58, sortint de la ciutat comtal. Aturades que afecten a la ronda litoral de Barcelona, retencions entre Bon Pastor i el Nus de la Trinitat. De la resta de vies, aturades puntuals per volum de trànsit, per exemple, la B-23 a Sant Joan d'Espí o a l'autopista del Garraf, a la zona de Sant Boi. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Primer de tot, informar els usuaris de metro que avui ja s'ha restablert en normalitat el servei a la línia 1 entre les estacions de Santa Coloma i Fondo. Tram afectat per obres des del passat 13 d'agost. Per tant, normalitat en aquests moments al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, què tal? Aquest dilluns comença el cel serè arreu del país. Tan sols hi ha alguns núvols prims a les Terres de l'Ebre i núvols baixos encara presents al vessant nord del Pirineu, zones altes del Pallars Sobirà, també gairebé bona part de la Vall d'Aran. Tot i això, aquest cel serè té les hores comptades perquè ràpidament han d'anar arribant núvols alts i mitjans per l'est del país, des del Mediterrani. Així, des de mig matí i migdia, el cel quedarà entrenyinat al terç oest de Catalunya i entre mig i molt ennuvolat o fins i tot cobert a la resta del territori. El cel cobert, sobretot, serà a la zona de les comarques gironines i part de les comarques barcelonines. Tot i això, aquests núvols no esperem que deixin precipitacions, però ja la resta de la jornada, doncs, el cel quedarà ja molt més ennuvolat. Temperatures sense canvis importants o pujant lleugerament les màximes. I en quant al vent, doncs, també persistirà aquest vent de component nord a l'Empordà, bufarà tramuntana entre fluixa i moderada en cops forts i cops molt forts al nord del Cap de Creus, també cops entre forts i alguns de molt forts a la zona dels cims dels Pirineus i també del Prepirineu, i al resta del país anirà bufant de component nord i oest entre fluix i moderat, si bé al centre del dia girarà una mica component sud o quedarà fluix variable al sector del litoral i també del litoral i prelitoral central i sud i també a l'interior del quadrant nord-est. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Tortosa viu aquests dies les festes de la Mare de Déu de la Cinta. La commemoració d'aquesta important advocació catalana a la Mare de Déu té lloc sempre el primer dissabte de setembre. És per això que Ràdio Estel va oferir-vos ahir a les 12 del migdia l'ofici solemne de la Cinta, presidit a la Catedral Tortosina pel bisbe de la diòcesi Xavier Salines. Avui volem parlar de la novena i també de la devoció a la Cinta, en conversa breu amb Joaquín Amaré, que és, en aquest cas, el majordom de la Mare de Déu de la Cinta, concretament el primer majordom de la Cinta. Joaquín Amaré, molt bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bé, què és el que es viu a Tortosa amb motiu de la festa de la Cinta i una mica com definiria el que és l'experiència de la novena, una novena que comença el dissabte i dura, doncs, fins als propers dies, no?
Efectivament, sí, dura fins... Avui, de fet, és celebrem el tercer dia de la novena, va començar dissabte passat, i dura fins al proper diumenge, que tancarà el nostre senyor bisbe Xavier Salines, efectivament. Per nosaltres, la festivitat de la Mare de Déu de la Cinta, la patrona de la ciutat, des de fa l'any que ve, per cert, farà 150 anys que celebrarem el nomenament per part de la proclamació per part de l'Ajuntament de la ciutat, la Mare de Déu de la Cinta com a patrona. La veritat és que són uns dies molt importants per a tots els tortosins.
Dies importants en què la imatge de la Mare de Déu, aquesta imatge poc habitual de Maria embarassada amb la Cinta, dona un gust especial als creients i particularment a les mares i les famílies, oi?
Efectivament, efectivament. La Mare de Déu va baixar a la ciutat de Tortosa ja fa més de 800 anys i com a agraïment el fet que els tortosins haguessin aixecat una catedral en honor del seu fill, va agafar i ens va donar el seu tresor més preuat, que era el Sagrat Cíngol, no? I ho va fer com a agraïment per haver erigit aquesta catedral en el seu nom. Per tant, hi ha una estrofa dintre del nostre himne que diu molt clar és la Cinta, nostra reina, nostra mare i nostre tresor, no? Per tant, aquí condensa molt clarament el fet de com s'ha anat traslluint després al llarg del temps aquesta devoció a la Mare de Déu de la Cinta, principalment com a patrona de les mares en el moment d'infantà i, naturalment, també a nivell global de tots els tortosins.
una informació pràctica per als oients, senyor Joaquim Amaré. Sí. Com es viuran les celebracions? Cada dia al vespre hi haurà Eucaristia a la catedral amb motiu de la novena?
Efectivament, hi ha Eucaristia i després la novena, la qual pues, hi participa cada dia diferents conferenciants. Alguns d'ells, pel fet de ser de fora de Tortosa i es traslladen expressament per participar-hi, hi faran dos dies. I ja dic, des d'avui mateix ja començam amb el bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, fins al proper diumenge que tancarà el nostre bisbe Xavier Salinas.
I tot serà a partir de quina hora?
Sí, és a partir a les 7 de la tarda hi ha Eucaristia, uh-huh. I a les 7, a dos quarts de 8, a 7 i mitja, hi ha la novena.
La novena en forma de conferència, predicació, diguéssim.
Efectivament, sí, el res del Sant Rosari, Salve, i després hi ha la predicació, sol ser aproximadament uns 30-35 minuts, i es fa el pla major de la catedral, i de veritat, observem en els darrers anys una gran presència de públic, de gent, de fidels, que volen escoltar la paraula d'aquesta, diguem-hi, autèntica catequesi d'adults que s'ha convertit la novena.
La novena a la Mare de Déu de la Cinta, recordem, a la catedral de Tortosa aquests dies, fins diumenge, cada dia a les 7 de la tarda, Eucaristia, i després conferència, predicació, avui, per cert, amb el bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull. Bé, de la festa d'ahir, un petit ressò per acabar ja, senyor Joaquim Amaré. Nosaltres sí. Vam poder, des de Ràdio Estel, fer possible que tot Catalunya i Andorra pogués sumar-se a aquesta festa de la Cinta. Com ha anat l'experiència, no només radiofònica, sinó també l'experiència cívica i religiosa de Tortosa?
Doncs miri, ahir mateix, tant al matí, en motiu de la celebració de la Santa Missa en honor de la nostra patrona, com per la tarda el recorregut per tots els carrers de la ciutat amb la processó portant la relíquia de la Mare de la Cinta, la veritat és que vam veure moltíssima gent, milers de tortosins, i varen participar en un acte que ens va omplir de satisfacció, i evidentment des del punt de vista personal és de dir-li que ha estat tot un honor el poder ser enguany el primer majordom de la Real Arxicofradia de la Mare de Déu de la Cinta de Tortosa. I el fet de que ahir Ràdio Estel, Ràdio Principat, hi donessin tota aquesta difusió per tot Catalunya, de transmetent la missa en honor de la nostra patrona, la missa estacional d'ahir diumenge, la veritat és que va ser també un acte que ens va omplir de goig i de joia.
Moltes felicitats, senyor Joaquim Amaré, primer majordom de la Mare de Déu de la Cinta. Felicitats a l'Arxiconfraria, a tota la gent devota de Tortosa i d'arreu de Catalunya, a les que són mares o estan a punt de ser mares, que són les que més s'encomana, no? A la protecció de la Mare de Déu.
Efectivament.
Doncs, felicitats per aquesta festa i també per aquests 150 anys que es viuran l'any vinent. Ja ho apuntem com a propera cita. Molt 150 bé. Anys de la proclamació feta per l'Ajuntament de Tortosa de la Cinta com a patrona de la ciutat. I també patrona de la diòcesi. Vol afegir alguna última cosa?
Sí, sí, jo és que voldria agrair moltíssim en nom de la Real Arxicofraria de la Mare de la Cinta i en meu particular la difusió que tant Ràdio Estel com Ràdio Principal han fet de la nostra festa en el de la nostra patrona de la Cinta. De veritat, moltíssimes gràcies. Nosaltres des d'aquí, des de les Terres de l'Ebre, el seguim des del 90.1 del dial, i la veritat és que és una emissora que ens omple moltíssim i que té una gran qualitat.
Doncs gràcies també a vostès. Celebrem haver tingut aquesta bona sintonia aquests últims dies i amb molt de gust ho hem fet. Joaquim Amaré, primer majordom de la Mare de Déu de la Cinta, bon dia, bones festes i fins aviat.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Bon dia tingui.
Repassem els titulars. La frontera espanyola amb el Marroc torna a viure l'intent de la immigració d'arribar fins a Europa. Dos grups d'immigrants han intentat entrar a l'estat espanyol aquest dissabte de matinada amb pocs minuts de diferència. A Melilla, la Guàrdia Civil ha pogut impedir que saltessin la tanca, però un altre grup ha aconseguit ocupar una illa deshabitada a l'arxipèlag d'Alhucemas. I en clau internacional, un cop confirmat que Mitt Romney serà l'aspirant del Partit Republicà a la presidència dels Estats Units a les eleccions del mes de novembre, després de la Convenció Republicana de la setmana passada, ara li toca el torn al Partit Demòcrata. I fa poca estona que hem sabut que el líder evangelista coreà Sung Myung-moon, el fundador i cap de l'Església de la Unificació nascuda a Seul, a Corea del Sud, durant la dècada dels 50, ha mort als 92 anys a causa d'una pulmonia. I de la plana esportiva, el Barça és líder en solitari de la Lliga. Els blaugranes sumen 9 punts de 9 després de superar per la mínima el València. Un golaç d'Adriano a la primera meitat va fer la diferència en un maig en què Àlex Song va debutar amb bona nota com a titular en l'equip blaugrana. L'Espanyol, volíem dir, va perdre el camp del Llevant per 3-2 després d'anar guanyant per 0-2 al descans.
Si tens un iPhone, ja tens Ràdio Estel a la butxaca. Ja et pots baixar l'aplicació per iPhone i iPad que et permetrà escoltar Ràdio Estel en directe, accedir a les xarxes socials i també a la nostra web. Nou app de Ràdio Estel per iPhone i iPad. La teva emissora a la teva butxaca. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen ja 6 minuts de 8:45, avui primer dia de la temporada. Amb una mica de retard sobre l'horari habitual, comencem la tertúlia d'actualitat. Són amb nosaltres Eulàlia Reguant, responsable de campanyes de Justícia i Pau a Barcelona. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
També tenim amb nosaltres Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i professor de la Facultat de Teologia. Germà Lluís Serra, molt bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri. Benvingut, bon dia.
Hola, bon dia.
I avui tenim des de Ràdio Principat excepcionalment dues persones que participen en la tertúlia. Ens acompanya d'una banda mossèn David Codina, secretari general i canceller del Bisbat d'Urgell i també secretari particular de l'arcabisbe Joan Enric Vives. Mossèn David Codina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estem?
Molt bé, amb fred des d'aquí dalt.
Molt bé. Dins els canvis organitzatius a la Cúria i en els càrrecs de la diòcesi d'Urgell, vostè és ara el nou secretari general. Felicitats pel nomenament.
Moltes gràcies.
També ens acompanya Cristina Orduña, delegada de Mitjans de Comunicació del Bisbat d'Urgell. Bon dia, també.
Molt bon dia a tots, eh?
Gràcies. Bé, faig la pregunta de forma conjunta per no retardar-nos encara més. Com ha anat l'estiu? Bé?
Molt bé, això
sí. O com està anant? Perquè encara no s'ha acabat.
L'estiu probablement no s'ha acabat, però jo crec que les vacances mica en mica es van acabant. Però jo crec que sempre van bé les vacances.
Molt bé, molt bé.
Sí, tot bé, hem pogut descansar, canviar una mica d'aires i llegir altres coses. Bé, 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 tot bé.
Jo diria menys mal que hem tingut vacances.
Sí. Això vol dir que hi ha feina,
no? Hem pogut relaxar-nos abans d'aquesta tardor tan calenta, no?, que es preveu.
Jo per aquí, m'he quedat per aquí, també relaxat, tranquil.
I ha anat bé. I mossèn David Codina, a banda de la nova responsabilitat, que suposo que l'haurà marcat una mica aquestes vacances, no?
Sempre els canvis comporten feina. Però també se n'ha fet, i com deia aquí la Cristina, a punt per començar un nou curs que es preveu calent.
Avui és obligatori, ja en la línia del que vostès avancen, parlar de la pujada de l'IVA, coincidint amb l'1 de setembre i d'acord amb el que va anunciar el govern espanyol ara fa unes quantes setmanes, poques setmanes, i contràriament al que havia promès el govern espanyol que no pujaria impostos, doncs sí, tenim la pujada de l'IVA. Rajoy ha reconegut aquest cap de setmana que és una mesura dolorosa, que és impopular, però que no tenia més remei que posar-la en pràctica per garantir els serveis i uns números que quadrin una mica. No sé si quadraran del tot, però que quadrin una mica. Vostès estan d'acord amb aquest argument de Rajoy? El veuen previsible? I, en tot cas, què preveuen del que és la pujada de l'IVA, que costarà a cada família de mitjana aproximadament gairebé 500 euros, més cada any.
Bueno, jo crec que dir que és una mesura dolorosa i que assumeix que és impopular ens hauria de remuntar que en el seu moment ell va dir una cosa per ser popular, quan en el fons jo crec que no s'ho creia i poca gent es creia que no pujaria els impostos i que no pujaria l'IVA, el que passa que quedava bé dir-ho. Després dir que ja en l'anterior augment d'IVA, en l'època del Zapatero, que es va augmentar i va preveure uns ingressos, a l'hora de la veritat no hi van haver aquests ingressos. Per tant, ara jo crec que tornarà a passar el mateix, que és a dir, és un augment de l'IVA per recaptar 22.000 milions d'euros, però que molt probablement no s'arribarà a aquest import, per començar, perquè el consum es congelarà o es reduirà perquè moltes de les famílies no podran assumir aquest augment de l'IVA, i alhora el sindicat de treballadors d'Hisenda està dient que molt probablement aquesta mesura el que pot portar és un augment de l'economia submergida. Per tant, és evident que si ja estem en un rànquing dins la Unió Europea d'economia submergida i frau fiscal molt elevat comparat amb els 15 països més rics de la Unió Europea, és a dir, estem en un 23% d'economia submergida respecte al PIB, cosa que la resta és menys, això pot augmentar. Per tant, dir també que això fa que paguin els que més tenen, que em perdonin, però crec que és un insult a la intel·ligència de la població de l'estat espanyol.
Sí, Cristina, ja poden intervenir per l'ordre que vulguin.
Sí, que a mi també em sembla molt irresponsable per part del senyor Rajoy ara disculpar-se dient que la realitat s'imposa, no? Bueno, la realitat s'ha imposat sempre. El que no es pot és utilitzar un doble llenguatge com ell ha estat acostumat a utilitzar al llarg de tota la seva trajectòria política, explicant el que no era... ningú es podia creure el que estava dient, però ell seguia parlant, seguia dient, ho ha fet, alguns se l'han cregut, i avui estem en una circumstància, no?, com molt curiosa, perquè jo crec que ara, si una persona és mínimament seguidora de l'actualitat i de l'actualitat econòmica, les paraules del president del govern espanyol sonen, com deia la senyora Reguant, absolutament ridícules, no? Perquè a què estem jugant? Jo crec que tota Europa ens té el dit a l'ull, i és evident que és així, perquè Standard & Poor's ha fet ja una qualificació del deute català molt a la baixa, no? Uh-huh. Tot en general ens està submergint en una circumstància d'incertesa molt profunda. No només l'IVA, sinó tot el que envolta tota la situació econòmica fa que encarem aquesta tardor amb una sensació d'angúnia bastant important. Uh-huh. Sense anar més lluny, el capital espanyol està marxant, no? I més desconfiança que això ja no pot haver-hi, més mostra de desconfiança que això ja no pot haver-hi en un país.
Jo crec que és irresponsable parlar de irresponsable quan el govern el que intenta és recaptar uns diners que ens fan falta. Això és com quan un es queda sense feina, no va de vacances, no es canvia la roba i hi ha una retallada brutal a la família.
Pues aquí sí, però que passa... no pots utilitzar un doble llenguatge.
No he acabat. Aquí ens està passant el mateix. Per tant, irresponsable és el que creu que això és irresponsable. Escolti, la forma més ràpida per recaptar és pujar l'IVA. I l'IVA que teníem a Espanya era un dels més baixos d'Europa. Ara ens estem acostant a la mitja. Per tant, aquesta és una forma de recaptar ràpidament, perquè és que el país ho necessita.
Però sabem si es recaptarà. És una fórmula,
sabem
però
recaptarà.
No sabem si és quin
sabem
funciona.
Que no recaptarà el que ell diu, que són 20.000, igual són 19.000, 18.000, però recaptarà més.
Jo no dic que no s'hagi de posar l'IVA.
Estem a l'UCI, a l'UCI les mesures són extremes.
El que passa és que aquestes mesures extremes, el ciutadà normal de peu, no?, que és aquell qui més les pateix, no?, perquè aquesta pujada de l'IVA realment afecta doncs, a les persones benestants una mica, però la persona que ja li costa arribar a final de mes, li costa arribar a la seva família,
encara
doncs
més,
aquesta pujada és una passada. No?
Com tots els impostos indirectes, clar, que afecten
exacte,
tothom.
Aquest és el problema, que quan si es vol recaptar de manera ràpida, augmentem els impostos directes, no els indirectes que afecten a tothom per igual, independentment dels seus ingressos.
Bé, senyors, hi ha hagut diferents. Ja veig que el senyor Reiter ha mostrat comprensió per les mesures.
Jo crec que aquest senyor el que està fent és aplicant mesures que va dir que no aplicaria, li està costant un desgast electoral brutal.
I això se li pot criticar, que no ha fet.
Sí, però és que és responsable. O sigui, l'irresponsable seria l'altre, penso jo.
Bé, encara que hagi dit el contrari, creu vostè, fins i tot?
Vull dir, és que s'ha trobat amb un forat que no li van dir que existia, eh? Escolti, que eren dos punts més i mitja, eh?
A veure...
És que els altres no van retallar absolutament res quan el barco estava ensorrant ja. És que això sí que és irresponsable, penso jo.
Bé, aquí el que...
Després parla Cristina Orduña, però Lluís Serra primer, sí.
Sí, o sigui que l'objectiu de l'IVA, de l'augment de l'IVA, és augment de recaptació, encara que pot baixar el consum i també l'economia submergida. Això és un tema clar, que després s'haurà de veure exactament quan es recapta, però és clar, també això s'ha de veure en el conjunt global, no? Jo diria només dues coses. Una, que també respecte de l'IVA em preocupa efectivament les classes més febles, que són els qui més ho sentiran. Després, a Catalunya em preocupa especialment el tema de la cultura, perquè aquí és com de destral fort a la cultura d'aquí.
I recordem que puja del 8 al 21%.
Per això és una pujada brutal, no? I després també que suposo que moltes empreses ho estan intentant fer per etapes. Primer diuen ho absorbirem nosaltres, però al final recaurà sobre l'usuari, eh? Perquè pot ser que vulguin evitar el primer cop de força, però després s'aniran augmentant, no? Clar que això, si es veu en el conjunt de mesures, dius, bé, es vol recaptar tant, però, per exemple, la postura del govern amb el cas Bankia és un cas que realment preocupa molt, no? Perquè ara, en el primer semestre, tenen més de 4.500 milions de dèficit, doncs ara anem-ho ràpidament a posar, perquè el tema Bankia està molt ficat al tema partit. Quan aquestes mesures es miren per la societat i per l'Estat, pel país, aleshores bé, però quan es veu que hi ha mesures, per exemple, que es van retardar per veure si les eleccions d'Andalusia tenien un resultat millor, ara tot el tema de l'AVE, que ha d'estar molt a punt perquè les eleccions de Galícia i tal, i ara el tema Bankia, que estan ficats molta gent del partit i molta gent de Madrid, tot el tema Bankia, aleshores això és el que fa veure que les coses no són tan clares. No?
Cristina Orduña i mossèn David Codina, si volen afegir-hi alguna cosa.
Jo el que volia afegir en aquest cas és que, evidentment, que es tracta de prendre mesures, i prendre mesures no és irresponsable. El que és irresponsable és utilitzar un doble llenguatge. Això és el que volia referir-me jo. Però, d'altra banda, hi ha un altre aspecte que és molt important. Hem parlat del consum final, però aquí, pel camí, hi ha un altre element amb l'aplicació d'aquest IVA, que jo no dic que no s'hagi d'aplicar, però hem de tenir en compte que ens obrim ara a una circumstància, ens començarem a circumscriure a una circumstància econòmica general molt dura, però no només pel consumidor final, també per les empreses. Una empresa que ha de pujar aquest IVA sap que no només està reduint el seu percentatge de guanys, sinó que a més està reduint la seva capacitat competitiva i, per tant, molt probablement baixarà tots els seus ingressos de manera determinant. Quantes empreses es podran sostenir en aquestes circumstàncies? Molt poques. És a dir, que ja no només estem parlant del consum del consumidor final, sinó que també estem parlant de la resistència de la bossa de la potència del mercat de treball, no? Començarem a patir, i començarem a patir d'una manera que ens hem de posar una mica les piles tots perquè la nostra manera de funcionar ha de ser, jo diria que molt solidària, no? Com molt posada al costat de la persona que hi ha al costat, no?
Sí, mossèn Codina i després Eulàlia Reguant, així anem distribuint les intervencions.
Jo crec que si el senyor Rajoy ha tingut que optar per aquesta mesura, com ella anomena, dolorosa, segurament no ha estat per plaer i que ell és molt conscient del desgast electoral que aquesta mesura li suposa. Però efectivament, no? A vegades en situacions molt dures com és l'actual, doncs el qui té la responsabilitat ha d'assumir mesures molt fortes. Però potser aquesta mesura ha estat assumida sense tenir en compte doncs, aquesta situació que és autènticament ja d'ofec per moltes famílies. Per la majoria de famílies del nostre país no se'ls estem posant les coses una mica més difícils, sinó que els estem posant pràcticament impossibles. I això és molt dolorós.
Jo crec que aquestes mesures, o sigui, que podem discutir si són responsables o irresponsables, etc., jo crec que s'han de circumscriure també en tot el plec de mesures que s'estan aplicant. És a dir, si només s'hagués aplicat aquesta mesura, podríem discutir si és una mesura d'urgència necessària o no. Quan s'aplica la pujada de l'IVA amb el rescat per enèsima vegada de Bankia, amb uns diners que el FROP encara no té, perquè a més s'ha de tornar a injectar 4.500 milions d'euros que el FROP no té. per tant, que ja veurem d'on surten, etc, etc, quan van amb totes aquestes...
De no pagar a Catalunya el que deuen, per exemple.
Exacte. Vull dir, quan va amb totes aquestes mesures és quan un se n'adona que en el fons estem jugant a un doble joc on seguim beneficiant uns quants i perjudicant a la gran majoria, que no és una mesura per sortir de la crisi de l'estat espanyol, sinó per poder seguir alimentant aquest cercle en què uns en segueixen sortint beneficiats i la gran majoria segueix sortint perdent, i aquest és el gran problema. Quan apliquem mesures perquè tots en sortim, llavors em començaré a creure que som responsables i que apliquem mesures per sortir de la crisi. Mentre uns quants siguin els grans, o sigui, en surtin indemnes de tot plegat, quan en són en part responsables, vol dir que no estem fent bé les coses.
Bé, encara algun...
Estic d'acord, sí.
Sí. Hi ha hagut opinions diverses, Joan Carles, reiteri.
Sí, no, efectivament, és que estem mesclant coses que no tenen res a veure. O sigui, el cas dels bancs de Bankia, de Caixa Catalunya, bueno, són altres casos, no? Se'n pot parlar si és ètic, doncs ajudar-los o deixar-los enfonsar i els petits inversors, les pobres famílies que tenen els seus dipòsits allà, ho perdin tot, no? Vull dir, bueno, es pot parlar d'això, però vull dir, qualsevol mesura afecta a la ciutadania. Si tu deixes caure un banc, no són els dos o tres que manen que aniran a la presó, no, hi ha molts petits ahorradors que perdran tots els seus estalvis. Llavors, s'ha de fer un plantejament just a nivell d'estat, no?
Però pots fer una dinamitació controlada perquè pot ser que els estalviadors se'ls respecti, que seria molt més econòmic que salvar el banc. Vull dir que...
No ho tinc tan clar, això. No ho tinc tan clar, que sigui més...
O sigui... Jo pensaria que és més econòmic, perquè d'aquesta manera volen salvar els estalviadors i el banc, i els inversors i els propietaris.
Als Estats Units ho han fet salvant els bancs, i ara aquests bancs tenen més valor que el que tenien abans.
Però als Estats Units va salvar els bancs i els va nacionalitzar, no els va capitalitzar com està fent l'estat espanyol. L'estat espanyol l'únic que està fent és capitalitzar els bancs.
No els
després
va...
els ven.
No els van
hi ha una part de bancs que els van nacionalitzar.
No, molts estan...
Alguns sí, altres no.
Però una de les coses que també em preocupa són les repercussions socials del clima que estem vivint a tot arreu. Espanya, tot això enerva més el clima. També depèn de com l'oposició aprofiti aquest clima més crispat que hi pot haver social i aleshores aboni la crispació per qüestions també electorals o de partit. Això també s'hauria de veure. I també a Catalunya s'afecta amb un tema que és vital i que l'11 de setembre tindrà una màxima expressió, amb el tema del pacte fiscal i del tema de la independència.
Sí.
És a dir, que tot això es pot analitzar diferentment, però es viu tot alhora. És a dir, sí. Quan a vegades no barregem, home, barrejar. És que la realitat està barrejada. Ara, l'anàlisi no. L'anàlisi podem fer perfectament una delimitació de cada component. Però, en el fons, tots estan barrejats. I aquest és un tema important.
Intercomunicats, certament. Sí. Molt intercomunicats, perquè la sensació que pot tenir una persona que viu a la comunitat autònoma de Castella i Lleó és molt diferent de la sensació que té la persona que està vivint a la comunitat de Catalunya, no? La situació és... jo ho explico perquè tinc família a diversos llocs, no? La sensació és molt diferent. Es pot sentir la crisi, però a Castella se sent d'una altra manera la crisi, diferent de com la vivim a Catalunya. A Catalunya, a més, ens sentim contra les cordes, no?
Maltractats fiscalment.
Maltractats fiscalment i contra les cordes. Ens estan matxacant, no? Llavors, jo penso que això és un cot, tindrà, de fet, però jo diria que soc generosa i dic que pot tenir un cost polític molt important, no? I cost social, que és el que...
És el social.
El social és el preocupant. Quan les taxes d'atur són les que són, les taxes de pobresa van en augment, etc. Aquí és on hem de tenir en compte que qualsevol mesura econòmica té un impacte social, perquè en el fons vivim en un món interconnectat on política, economia i societat estan íntimament lligades.
Són 3:15 de nou. Avui a la tertúlia ens acompanyen el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri, la responsable de campanyes de Justícia i Pau a Barcelona, Eulàlia Reguant, també el secretari general del Bisbat d'Urgell, David Codina, i la delegada de Mitjans de Comunicació d'aquesta mateixa diòcesi, Cristina Orduña. Ja que parlàvem de la diada amb la reivindicació social del pacte fiscal o d'un millor tracte econòmic, sumada a una convocatòria que pot ser molt important, la de la manifestació per la independència, amb el lema Catalunya nou estat d'Europa.
Vostès com ho veuen? Perquè dona la sensació que molts dirigents polítics, potser més dels esperats, estan apuntant a aquesta manifestació o estan demanant a la gent que hi participi, encara que el govern català institucionalment ja ha dit que no hi anirà.
Jo diria una cosa, aquesta manifestació té un lema i per tant té un objectiu. I jo sentir declaracions de polítics dient bueno, tothom ha d'anar a la manifestació i que es manifesti pel que cregui,
pel que cregui.
Doncs
clar.
No és això, és a dir, la manifestació té un objectiu
mica, no?
I té un lema. Si després tothom es vol apuntar a la fotografia, és un altre tema, però hem de tenir en compte que la gran majoria de gent que anirà a la manifestació no serà pel que estan dient els polítics de tothom es manifesta o pel pacte fiscal o per un millor tracte o perquè ens sentim maltractats, sinó que té un lema aquesta manifestació, qui l'ha convocat amb un objectiu i aquest és l'objectiu de la manifestació.
Però l'objectiu també va lligat d'alguna manera a l'exigència d'un millor tracte per a Catalunya, no?
L'objectiu de la manifestació, la senyora Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya,
ho ha dit
molt clarament. L'objectiu de la manifestació és per reivindicar la independència de Catalunya i no el pacte fiscal.
Totalment, l'objectiu, perquè jo tinc companys que aniran i van a favor del pacte fiscal, llavors no. Bueno, és, jo
I
crec
se sentiran còmodes amb
còmodes
aquest lema?
Perfectament, sí. Perquè,
encara
bueno,
que
gent...
no siguin independentistes?
Exacte, sí, i n'hi ha molts d'aquests. Eh? Uh-huh. I clar, llavors, bueno, i a més molts polítics ho han dit, que ells estan a favor del pacte fiscal, vull dir, i estaran allà.
El mateix
llavors.
Joaquim Nadal, que no destaca
perquè
per ser
si
independentista.
Perquè si tu l'11 de setembre et vols manifestar, on has d'anar, si no estàs exactament d'acord amb aquell lema?
Doncs tota la vida hi ha hagut tres diferents manifestacions amb diferents lemes i la gent va, però aquesta manifestació està convocada per reivindicar la independència. Un hi pot estar d'acord o no, però llavors que busqui el seu espai.
Sense anar a cap manifestació.
I perquè llavors estem tots utilitzant i, per tant, desvaloritzant aquesta manifestació. Llavors, per tant, vol dir que l'endemà tothom la interpretarà com vulgui i tornarem a estar com sempre,
que
cadascú utilitza les coses com li ve de gust.
Però és que hagués estat igual, també, si no us
hagués no.
Cadascú pues, sí. Utilitza les dades.
Breument, fem una roda d'opinions.
O sigui, el lema és clar que és el tema Europa. Penso que hi haurà moltes banderes a Catalunya i d'Europa, és a dir, que Europa entengui que no és contra Europa, sinó que en realitat el nou estat vol ser europeu. Això queda una cosa clara. En aquest sentit també és interessant que el president Barroso ja va admetre com una hipotètica possibilitat de què passaria, perquè, per exemple, s'havia dit que Espanya no permetria, per exemple, que Europa fos independent i aleshores va dir que això no és un tema només d'Espanya, sinó que és un tema internacional i, per tant, és un tema europeu. També s'ha vist ja la reacció, per exemple, aquell famós coronel que deia que passaven per encima de mi cadàver abans de tot això, no? Però el que és important veure, efectivament, que el tema, sí, del pacte fiscal d'Europa i tal, hi ha una qüestió molt clara que és cada vegada una major insatisfacció de Catalunya per estar a Espanya. I és el que s'està dient des de molts llocs, que Catalunya és inviable en el marc espanyol, culturalment, econòmicament, socialment. És un tema important. I aleshores, clar, una última consideració que jo faria és, no estem parlant de catalanista en el sentit de català, és la gent que viu i treballa aquí, eh? És a dir, tots els perjudicis són de la gent que hagi nascut on hagi nascut.
Sí, sí,
i la gent que va amb nostàlgia
tinguin
pensant
que
és que jo vinc de tal lloc i allà que estigui més, que allà està molt millor que aquí. Mm-hmm. I per tant, la meva pregunta és qui ets tu? Un net dels teus avis i et preocupes on vas venir? O és un avi dels teus nets i et preocupes on viurà la teva família en el futur? Aquest és un tema important.
Sí, mossèn David Codina, ràpidament.
Jo crec que les manifestacions, més que de lemes, el que mouen són sentiments i per tant aquesta resposta tan massiva que s'està preparant i s'està gestant indica, doncs, com deia el meu predecessor, doncs un sentiment molt gran d'insatisfacció de la gent que viu aquí a Catalunya davant, provocat per múltiples coses. Aquest sentiment d'insatisfacció a uns els porta a arribar a la línia de la independència, a altres els porta a defensar amb fermesa el pacte fiscal, però el que està claríssim és que hi ha un sentiment de que les coses no van bé, no és el camí bo aquest que, en el qual estem.
Sí, a mi em sembla que aquest és un aspecte molt interessant, no?, a nivell social i a nivell d'organització de la comunitat, no?, catalana respecte d'Espanya i d'Espanya respecte a Catalunya. Perquè han fet bona una manifestació per la independència al final, després de 3 anys de funcionament i sobretot en l'últim any, s'ha fet bona una reacció en massa que fa 5 anys hagués estat impensable, no? Jo no sé, la senyora Reguant, l'Eulàlia Reguant, ha dit que s'infravalorarà, no?, aquesta, o es desvaloritzarà, perdó, sí, aquesta manifestació, no? Doncs jo no sé si es desvaloritzarà.
Pot ser una eina de pressió pel govern espanyol?
Perquè jo crec que el que està clar és que hi ha molta gent que no està contenta. I pot ser que la línia es marqui en la independència, pot ser que la línia es marqui molt més a prop, però està clar que si hi ha molta gent manifestant-se, és a dir, creant un clima conjunt, això està dient alguna cosa, no? I bueno, cada vegada serà més difícil passar-se pel forro el que està dient un conjunt de ciutadans, no només perquè això afecta a Espanya i a Catalunya, sinó perquè això també afecta a Europa. No?
Deixant de banda que amb aquesta manifestació es pugui... pugui estar més a prop un procés d'independència, pot haver-hi una negociació del govern espanyol amb el català per un pacte fiscal després de l'11 de setembre?
Bueno, és que jo crec que aquí està el quit de la qüestió. Jo crec que aquest és l'element en joc. No?
Si es farà cas o no.
Jo ho veig molt difícil. Jo veig molt difícil perquè totes les línies que estan marcant sempre són molt... Per exemple, doncs, no et donarem els diners a final de mes, ho donen a l'última hora possible. És a dir, estem lligats pels diners. I com aquest moment, però dic la receptivitat de Madrid, em estic parlant. I aleshores hi ha d'haver una decisió clara aquí, a veure què es fa.
Bé, estem acabant ja la tertúlia d'actualitat, però encara que sigui en un minut o una mica més, els volia preguntar per aquesta situació que s'ha produït a la frontera entre Espanya i el Marroc, en una illa que potser molts dels que ens escolten no coneixien, a l'arxipèlag de Lucema. És una illa on es veu que des del Marroc es pot passar caminant. No cal ni nedar ni agafar una pastera, i s'han acumulat doncs molts subsaharians allà. Situació que pot provocar algun incident diplomàtic o en tot cas una crisi.
Jo diria una cosa: a l'estat espanyol ens estem anant a Alemanya a buscar-nos la vida, però els ciutadans subsaharians o marroquís venen aquí a aprofitar-se dels nostres recursos. Plantegem-nos-ho. Nosaltres sí que podem anar, el PP vent a Alemanya, és necessari, ho necessitem, els joves se n'han d'anar, i en canvi els immigrants subsaharians no poden venir aquí. La doble vara de medir, com sempre, l'anem aplicant permanentment.
Bé, no tenim temps perquè parlin tots, però algú vol comentar alguna cosa nova d'això, de les repercussions que pot tenir?
Home, jo crec que la immigració il·legal s'ha de controlar, i més en un estat com el nostre, on, per desgràcia, no ens sobren els recursos, no? Ojalà poguéssim agafar tota aquesta gent i donar-los pues, l'atenció que mereixen, no? Però, clar...
Són persones.
Són persones, però és que estem limitats pel que estem limitats. Llavors, s'ha de ser aquí també responsable.
Suposo que haurem de tornar a parlar d'aquest tema, malgrat que no estem en una època de bonança, que era quan realment la situació a vegades es descontrolava també, no?, amb la immigració irregular. Gràcies des de la Seu d'Urgell, des de Ràdio Principat, a mossèn David Codina i a Cristina Orduña. Bon dia. Fins
bon
un altre.
Dia.
Gràcies a vostès.
I gràcies també a Eulàlia Reguant, Lluís Serra i Joan Carles Reiteri. Bon dia i fins la propera.
Bon dia.
Bon dia a tothom.
Quan ja passa un minut de les 9, ara repassem l'última hora informativa amb el Gerard Carrión. Després parlarem de la missa del dia de la Diada que organitza la Lliga Espiritual de la Mare Déu de Montserrat, la dimensió cristiana d'aquesta festa cívica, la festa de la Diada Nacional de Catalunya. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Bon dia, repassem titulars. Aquesta setmana serà clau per les aspiracions del president espanyol que Mario Draghi mogui fitxa i decideixi activar la compra de bons. Ho podria anunciar aquest mateix dijous, però ja va deixar clar l'agost que qualsevol mesura en aquesta direcció arribaria després que l'Estat interessat ho demanés. La frontera espanyola amb el Marroc torna a viure l'intent de la immigració d'arribar fins a Europa. Dos grups d'immigrants han intentat entrar a l'Estat espanyol aquest dissabte de matinada amb pocs minuts de diferència. A Melilla, la Guàrdia Civil ha pogut impedir que saltessin la tanca, però un altre grup ha aconseguit ocupar una illa deshabitada a l'arxipèlag de Lucemas. I de la plana internacional, un cop confirmat que Mitt Romney serà l'aspirant del Partit Republicà a la presidència dels Estats Units a les eleccions del novembre, després de la convenció republicana de la setmana passada, ara li toca el torn al Partit Demòcrata. L'escollit serà l'actual president nord-americà Barack Obama, que serà reelegit si es confirma el que diuen la majoria de les enquestes. De moment, el president dels Estats Units ja és en plena campanya. La nominació d'Obama es farà a la convenció del Partit Demòcrata, que demà comença a la ciutat de Charlotte, a Carolina del Nord. I avui es fa la missa de comiat de l'historiador polític i divulgador Josep Maria Ainho de Lasarte. Serà a 8:15 del vespre a la Basílica de Santa Maria del Mar, a Barcelona, i assistiran el president Artur Mas, la presidenta del Parlament Núria de Gispert, també l'expresident Jordi Pujol, el conseller de Cultura Ferran Mascarell, l'alcalde Xavier Trias. La missa serà presidida pel cardenal arcabisbe de Barcelona Lluís Martínez Sistac. I coneixem ara quina és la situació als transports metropolitans de Barcelona. Connectem amb Transmet. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Primer de tot, informar els usuaris de metro que avui ja s'ha restablert en normalitat el servei a la línia 1 entre les estacions de Santa Coloma i Fondo, tan afectat per obres des del passat 13 d'agost. Per tant, normalitat en aquests moments al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Doncs això és tot. Ens actualitzem als titulars de 9:15. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 4:30 de les 9. El comentari avui ens arriba en el primer dia de la temporada a càrrec de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació E-Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, molt bon dia. Endavant.
Molt bon dia. Fa quasi 4 anys vaig escriure un llibre, El retorn de la responsabilitat, en el que anunciava, explicava, la crisi que patiria el sistema públic de pensions a casa nostra i les causes que el motivaven. Estava escrit abans de l'actual trasbàs econòmic, de l'actual gran recessió, i en bona mesura era un precursor de part, ni molt menys de tots, dels problemes actuals. En definitiva, el que explicava és que la nostra societat, la societat desvinculada, no té la capacitat per mantenir un sistema de pensions prou bo, dins de les seves limitacions, com és el nostre. Avui, amb l'actual crisi, s'ha accelerat tot el procés i les pensions, que encara són a l'últim reducte intocat, estan en risc. Seria molt greu que es veiessin afectades. Ho serien per una raó evident, perquè danyarien la renda dels futurs jubilats i fins i tot, si anéssim molt amaldades, dels actuals. Però també tindria un altre efecte dolent, que sovint s'oblida. Automàticament creixeria d'una manera important el nombre de persones en risc de pobresa, que ja és prou elevat a casa nostra, una de cada cinc. I això seria així, perquè avui per avui, i amb un sistema fiscal poc equitatiu com el que tenim, el factor principal de redistribució de la renda són les pensions. Elles, podem dir, ens fan més solidaris. Aquesta és la causa que siguin la línia vermella que no es pot traspassar. I abans de tocar-la, cal exigir una qüestió que sembla estranyament fora d'agenda i cal exigir-la tant a la plaça de Sant Jaume com, sobretot, a la Moncloa. Un nou sistema fiscal que ajudi a reduir el frau i, de manera especial, faci que realment les grans fortunes, els que tinguin més, paguin els impostos que els hi correspon, és a dir, paguin amb la mateixa proporció que tots els altres paguem. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
El fet d'estar sense treball durant molt de temps o la dependència prolongada de l'assistència pública o privada mina la llibertat i la creativitat de la persona i les seves relacions familiars i socials.
amb greus danys en el pla psicològic i espiritual. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Si tens un iPhone, ja tens Ràdio Estel a la butxaca. Ja et pots baixar l'aplicació per iPhone i iPad que et permetrà escoltar Ràdio Estel en directe, accedir a les xarxes socials i també a la nostra web. Nou app de Ràdio Estel per iPhone i iPad. La teva emissora a la teva butxaca. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Gaspatxo, salmorejo, peix fregit... Caldrà molt oli, oi?
Sí, i amb el 3x2 d'Hipercor, el litre de cossur verge extra oji blanca o picual surt per només 2,29 €.
I pots combinar-los com vulguis. Així ve de gust comprar-ne 3.
3x2 amb més de 1.000 articles. Hipercor, preu i per millor.
L'altra cara del dia.
Minuts i serà un quart de 10 avui en la segona hora del primer programa de la temporada. Aquí en el primer cafè de Ràdio Estel volem parlar de la Diada Nacional de Catalunya, però ho volem fer des de l'òptica religiosa, des de la visió cristiana. I és que hi ha un únic acte religiós, litúrgic, important, organitzat cada 11 de setembre, que té com a marc incomparable la Basílica de Santa Maria del Mar. És la missa de la Diada, organitzada, seguint una tradició centenària, per la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Aquesta entitat convoca cada any el poble català a l'Eucaristia concelebrada per pregar per tots aquells catalans que ens han precedit en el seu patriotisme, en el seu sentiment de país, en el seu catalanisme, en el seu amor a Catalunya, en definitiva, i que han donat la seva vida per Catalunya o l'han dedicada al seu enaltiment. La missa serà a les 10 del matí i aquest any, dimarts de la setmana vinent, dia 11, si ho voleu apuntar, estarà presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona. D'aquesta missa, de la Diada i també de les activitats de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, parlarem durant els propers minuts amb el president d'aquesta entitat, Joaquim Ferrer.
Ràdio Estel.
Senyor Joaquim Ferrer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, bon dia, benvingut a Ràdio Estel.
Molt bon dia, gràcies.
Com està?
Molt bé, molt bé.
I estan contents els de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, després del canvi de local fa poc temps,
sí,
i de les renovacions dels últims mesos?
Fa un any sí, que vam aconseguir novament un local, en fi, al carrer Duran i Bas, de planta baixa, que ens permet, doncs, més accessibilitat a les nostres activitats. Anteriorment havíem estat molt a prop, però no en un local a peu de carrer, com estem ara.
Ens pots recordar què és la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat com a associació de fidels, laics, vaja?
Sí, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat és una entitat que ja té més de 100 anys. Va néixer el 1899, de la mà, amb l'orientació del que després va ser bisbe Josep Torres i Bages. Va ser, en un principi, un grup de joves inquiets i amb voluntat de fer present Catalunya, que aleshores, a principis del segle XX, vivia una efervescència especial en el sentit doncs, de la reivindicació nacional, fer present en aquesta reivindicació nacional també la preocupació i les inquietuds religioses i concretament el missatge del cristianisme. D'una manera moderna, d'una manera insistent i absolutament lligada a les preocupacions de reconstrucció nacional de Catalunya. Això va ser l'inici i això és el que procurem continuar.
També el nom de la patrona de Catalunya, la Mare de Déu de Montserrat, fa que aquesta associació estigui molt oberta a tots els devots a la Mare de Déu amb l'advocació de Montserrat, no?
Sí,
els devots,
efectivament,
catalans.
Es va agafar l'advocació de la Mare de Déu de Montserrat perquè, si observeu la història de Catalunya, en qualsevol cosa, en qualsevol projecte, en qualsevol idea, en qualsevol iniciativa important, els catalans miren a Montserrat. I en mirar Montserrat, òbviament, mira molt especialment la Mare de Déu. No?
Doncs la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat precisament és l'entitat que organitza cada any, cada 11 de setembre, la missa de la Diada. És una convocatòria per al poble creient, al poble català que vulgui donar una dimensió religiosa, pregar a Déu per Catalunya, en definitiva, en un dia tan especial.
Sí. Cada any ens acompanyen uns quants centenars de persones. És una missa, que cal dir, és oberta a tothom.
A Santa Maria del Mar, que,
també,
tot i que és molt gran i costa d'omplir,
sí,
doncs,
sí,
presenta bon aspecte. Doncs.
En la història d'aquests 113 anys de la Lliga, durant molts anys es va fer en l'església de Sant Just i Pastor. Però ara, modernament, vull dir, en la nostra època, doncs, fa molts anys que es fa a Santa Maria del Mar, que és un marc, en fi, insuperable.
La Diada Nacional de Catalunya és una festa molt important, cívica, va molt més enllà de les creences, però també per als cristians és una festa, tot i que litúrgicament no és dia festiu, no és dia de precepte, per tant té la litúrgia pròpia, sí, del dia corresponent, però segur que inclou un missatge molt especial, sí, inspirat, sí, en la paraula sí, de Déu i la litúrgia.
Sí, qui presideix l'Eucaristia, doncs, habitualment, doncs, fa una reflexió sobre la Diada, no? La Diada a la llum de les conviccions cristianes, òbviament. En els últims anys hem tingut que ha presidit aquesta celebració el cardenal de Barcelona, el cardenal arcabisbe de Barcelona, però anteriorment havien estat d'altres. Un dels que també va presidir aquesta celebració va ser mossèn Carrera, el bisbe Carrera.
El bisbe Joan Carrera,
que un any que el cardenal no va poder venir, ens el va enviar i nosaltres molt contents.
Si revisem la nostra documentació, li podem assegurar que l'últim any va ser pocs dies abans de morir-se, malauradament.
Sí, exactament.
L'any 2008, l'11 de setembre.
Sí, 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 l'11 de setembre. En fi, cap de nosaltres podia suposar que era l'última vegada que el veuríem. Va fer una prèdica, per cert, molt interessant, molt interessant.
Quina resposta pot donar l'Església als creients i a la societat, uns creients que també són plurals, s'ha de dir, no? Sobre el que és Catalunya, el seu futur, la seva condició de nació amb llengua pròpia, en un marc de pluralitat, com dèiem.
El cristianisme llença un missatge, un conjunt de missatges, un conjunt de conviccions que pressuposen la justícia, la solidaritat, l'estimació dels altres. Això es concreta en cada poble en la convicció respecte a cada nació. I en el cas de Catalunya, aquest missatge cristià doncs, ens ajuda a ser bons catalans. Això de ser bons catalans, cada època té els seus objectius, les seves reivindicacions. Nosaltres ara, com és evident, després d'una etapa llarga d'autonomia, el poble de Catalunya en nota les limitacions.
Les limitacions del marc autonòmic actual.
Sí, i desitjaria eixamplar-ho. Aquests dies, per exemple...
Però no tothom comparteix aquest.
No, no,
el sentiment de defensa de Catalunya, tothom, evidentment, no? Però potser aquest no tothom, no tots els creients, vull dir.
No, en aquest moment recordo Josep Maria Henao, que va morir aquest mes d'agost.
Sí, Henao de la Sarte.
Que en una de les últimes ocasions que hi vaig parlar-hi, recordo que ens va dir la Generalitat té algunes competències d'estat. Convindria que pogués eixamplar-les. És a dir, és tan senzill i tan complex com això. És a dir, Catalunya necessita una estructura autonòmica, d'autogovern, molt més important que la que té. I això és el que grinyola. I això és el que en aquest 11 de setembre es posarà de manifest. En fi, no va contra ningú, va a favor de tots. En fi, però
en aquest cas amb una petició concreta de més autogovern, d'independència o del que...
Bueno, i del pacte fiscal.
I del pacte fiscal.
Estem en una situació molt absurda. Tothom sap que Catalunya contribueix a l'estat espanyol d'una manera molt generosa, però, per altra banda, la Generalitat no té aquells diners que aportem al conjunt de l'estat.
Perquè no arriba tot el que donem, vaja.
I ha de demanar el préstec que haurà de tornar amb interessos. És una situació, en fi, no sé si dir-ne kafkiana o simplement absurda. És evident que necessitem, que es necessita un altre mètode.
Avui parlem amb el president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Joaquim Ferrer. Recordem que aquesta entitat organitza per al dia 11, per dimarts de la setmana vinent, la missa de la Diada a les 10 del matí a la Basílica de Santa Maria del Mar. És bo, senyor Ferrer, segons vostè, que els cristians, els catòlics i l'Església entrin en aquests temes d'interès públic, malgrat que de vegades, ja ho sap vostè, ens acusen els cristians de ficar-nos en política, o els mossens, o els creients laics?
L'Església... predica el poble, insisteix en uns valors, en unes conviccions...
Però hi ha temes que són opinables, per exemple, la defensa de la independència o del pacte fiscal, es pot defensar o no.
Jo crec que la del pacte fiscal a Catalunya avui tindria pràcticament, si ho consultéssim, pràcticament la unanimitat, perquè la situació és tan ridícula...
Almenys millorar el sistema actual, clar.
Que, vull dir, doncs, segurament que tothom, d'una punta a l'altra de l'arc parlamentari, gairebé m'atreveixo a dir que estarien d'acord que aquest mètode no funciona per Catalunya i que caldrà fer-ne un altre.
Per cert, senyor Ferrer, vostè ha esmentat fa uns moments Josep Maria Henao de Lasarte, que va morir el 9 d'agost passat. Avui, precisament, a 8:15 del vespre, Santa Maria del Mar, el cardenal Martínez Sistac presidirà una missa funeral per Henao de Lasarte.
Gran personatge.
Gran personatge, vostè el coneixia personalment,
sí,
oi?
Naturalment.
Sí.
I... gran personatge. Li vam estar fent una entrevista ara fa uns mesos per la revista Relleu. Bueno, el coneixíem moltíssim. I... li havia succeït una cosa terrible, i és que en els últims anys va quedar sec. Se li va assecar el nervi òptic. Per a tothom això és una gran desgràcia. Però per una persona com el Josep Maria Henao, que no cal que us digui, doncs, que la seva vida era la lectura, la investigació, l'escriure...
Observar l'entorn, la societat, la història.
Ella estava molt bé de raonament, va fer l'entrevista perfectament, però, esclar, amb aquesta limitació
gran,
no?
Clar.
Recordo, per cert, una anècdota. Al marxar, els dos que li havien fet l'entrevista, ens va dir que podíem agafar dos llibres de la seva biblioteca, els que ens agradessin més. I vam entendre que la gent que passava per casa seva, doncs, els convidava a anar buidant la seva biblioteca, que era una manera de tornar-li a donar funcionalitat, no? Que continués fent servei. Ara, és una anècdota molt emocionant, eh?
Josep Maria Henao de Lasarte, el recordem avui, tenint en compte que no havíem tingut ocasió de fer-ho en aquest programa perquè estàvem de vacances quan va morir, però des d'aquí el recordem, que descansi en pau.
No es va fer abans el funeral, ja sabeu, perquè va donar el cos a la ciència.
Sí.
I avui es convoca el funeral.
Es preveu la presència del president Artur Mas, entre altres autoritats civils, també l'alcalde de Barcelona i, evidentment, l'arcabisbe de Barcelona, que presidirà.
Jo espero que Santa Maria del Mar estarà plena de gom a gom.
Ho esperem també nosaltres, a 7:45 del vespre avui. Per tant, hem parlat de manera inesperada de dues convocatòries, la d'avui i la de l'11 de setembre, que era el motiu d'aquesta entrevista que hem compartit avui amb Joaquim Ferrer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. I volia acabar, senyor Ferrer, preguntant-li per un projecte que vostè m'ha comentat que està preparant, la propera publicació d'una biografia del bisbe Joan Carrera.
Propera no, i estem treballant des de fa mig any estem treballant un company, en Francesc Teruel, i jo, en la biografia, efectivament, del que va ser Bisbe Carrera per a moltíssima gent, mossèn Carrera.
Sí.
Hem redactat ja els dos primers capítols i ara estem a punt de començar la redacció del tercer capítol, que vol dir que ja hem recollit la documentació que n'hi ha en aquest tercer capítol, molt important, perquè va des de la seva ordenació el 1954 a 1968. Per tant, és una etapa molt central de la vida de mossèn Carrera, en la qual ell ja va...
Es va comprometre amb el món obrer de manera decidida.
Absolutament, absolutament. En fi, hem fet el primer capítol, naturalment, la infantesa, i el segon, el seminari. I el tercer, ara va.
No cal que li digui en nom d'aquesta casa que, com que Ràdio Estel i Catalunya Cristiana formaven part de la vida de Joan Carrera els seus últims anys especialment...
Era una de les seves devocions, aquesta
Exacte,
casa.
Exacte, doncs no cal que li digui que estem al seu servei si necessita alguna informació.
Múltiples devocions, però una de les devocions era aquesta casa.
I tant que sí. I els que som aquí i ens hem beneficiat de la seva filosofia, el seu ensenyament, ho podem assegurar. El teníem aquí cada dilluns en el programa El Primer Cafè de Ràdio Estel.
Escrivia molt bé, eh?
I tant. I parlava molt bé.
Parlava molt bé. I parlava també, en fi, incisivament, eh?
Sí, sí.
Una conversa amb ell no era mai gratuïta.
I a més parlava de tots els temes, sense problemes. Gràcies, senyor Joaquim Ferrer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, per haver-nos visitat avui, primer dilluns de setembre i primer dia de la temporada per al programa El Primer Cafè de Ràdio Estel. Bona diada. L'11 de setembre, Santa Maria del Mar a les 10 del matí, la missa, i fins una propera ocasió. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
El festival L'Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu celebra la seva 22a edició amb una programació variada de jazz i música moderna feta a Catalunya. Seran 13 concerts repartits entre la programació diurna i nocturna a Barcelona i Vilafranca del Penedès. Diumenge 9 de setembre, a la plaça Vila de Gràcia de Barcelona, dos concerts gratuïts. A les 12 del migdia, concert inaugural a càrrec de Jordi Gonell, Gaspar, Ramon Díaz, Trio. La nova entrega del baixista català Jordi Gaspar, un dels instrumentistes més consolidats a l'escena del jazz i les músiques improvisades, que s'acompanya de Jordi Gonell i Ramon Díaz. A la 1 del migdia tindrà lloc el segon concert a càrrec de David Soler Figurines, que oferirà una sessió de crossover de jazz. Més informació a la pàgina web. Ràdio Estel, mitjà col·laborador del festival L'Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu.
Seran dos quarts de deu. Volem dedicar una estona avui a parlar del beat Pere Tarrés, perquè al santuari de Núria s'ha inaugurat una estàtua dedicada a aquest sant metge i sacerdot, el beat Pere Tarrés, coincidint amb la Diada de Sant Gil aquest dissabte. Com cada 1 de setembre, Núria es vesteix de festa, igualment ho farà dissabte vinent, amb motiu de la festa de la Nativitat de la Mare de Déu, i el beat Pere Tarrés, doncs, aquest any, com dèiem, ha estat protagonista. Volem parlar d'això amb el vicepostulador de la causa de beatificació i canonització del beat Pere Tarrés, Francesc Reventós. Mossèn Reventós, molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia, Ignasi.
Gràcies per haver fet l'esforç de venir fins a Ràdio Estel a participar en directe en aquest primer programa de la temporada.
Amb molt de gust, perquè parlar del doctor Tarrés és bàsic i és una cosa que ens estimula i que pot ajudar molt a descobrir aquesta gran figura de casa nostra.
Vostè sempre em diu amb molta generositat, per parlar del doctor Tarrés no puc dir mai que no.
Evident, 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 perquè és una figura que la veig tan gran que es coneix poc i molt actual, tot que... i que és del segle passat.
Sí, però també molt actual, com vostè diu. Què és el que es va fer dissabte, Núria, exactament?
El dissabte, Núria, senzillament, enmig de la gran festa de Sant Gil, el senyor cardenal de Barcelona, juntament amb l'arcabisbe d'Urgell, i diversos sacerdots, en 14 o 15, i moltíssima gent, l'església plena, es va beneir una imatge del beat Pere Tarrés dins del santuari. Això era una assignatura pendent. vull dir el següent, perquè eren moltes les persones que havien dit que s'havia de fer aquest homenatge a Manterrés i posar aquesta imatge a l'Església perquè afavorís la pregària. El Pere Terrés, quan el van nomenar conciliari de l'Acció Catòlica de les Noies de Sarrià, era a finals de l'any 1944, entre les activitats que va trobar és que a l'estiu pujaven les noies per grups al santuari a passar uns dies. Això ho havia organitzat el doctor Castelltort, que era l'antic conciliari, el que va ser després bisbe d'Astorga. En Terrés no havia fet mai vacances, ell era un metge totalment entregat i donat. Per exemple, en temps de la Federació hi va haver-hi una peregrinació a Roma i ell no hi va anar per atendre els malalts. Doncs no havia fet mai vacances i aquesta anada a Núria li va servir per els dos aspectes, per les vacances i continuar el treball de cara a les noies. Va pujar l'any 1945, durant 5 anys fins al 49, i el 50 ja no va poder, que va ser l'any que precisament que va morir. La seva activitat allà era, jo diria, desbordant. Precisament tenim entre els arxius uns documents d'alguna de les noies que havien declarat explicant el que feia, des de els cercles d'estudis per les noies, les misses comentades, els viacrucis per la muntanya, després espectacles, és a dir, fer activitats així de diversió, després de converses, després de sopar, allà els explicava cosa del temps de la guerra. Vull dir, una activitat desbordant i a la vegada atenia la gent que estaven en l'hotel i fins i tot els treballadors.
Per tant, un evangelitzador també fent atri dels gentils,
diguem-ho així. Totalment evangelitzador, no?
A la muntanya, cosa que els que coneixem una mica la vida del Beat Pere Terrés sempre l'associem més a la vida urbana, a Sarrià, doncs, o a Manresa.
Ell era entusiasta de la muntanya. Anàvem a les excursions, els hi feia notar les noies, les diferents, mireu quina gençana, mireu quines floretes petites. A més de totes les coses, em feia diguem, una visió transcendent. La boira, es cobria de boira, fixeu-vos, això és com la tentació que ens fa perdre el món de vista, ens sembla que tot va malament, i ja veureu d'aquí una mica, desapareixerà la boira i tot serà molt més net. Això és el que passa després d'haver resistit la tentació. O quan veia la neu, deia, això és com la puresa, la castedat. És molt bonica, però així es trepitja que queda bruta, no?
Ara seguirem parlant amb mossèn Francesc Reventós de la nova estàtua del Beat Pere Terrés al Santuari de Núria i també de la vida d'aquest català del segle XX, Pere Terrés, però sobretot ens referirem a altres actes que s'han fet, per exemple, una conferència que el mateix mossèn Reventós va donar divendres, oi?
Exacte, doncs, com et dic...
Sí, ho fem d'aquí a un minut, si li sembla, que fem una pausa quan són 9:45 per als titulars, que ens repassa el Gerard Carrion i continuem.
Bon dia, repassem els titulars. A aquesta hora, el jutge que investiga el triple crim del barri de la Sagrada Família de Barcelona ha citat pel 17 de setembre el presumpte responsable dels fets i diversos testimonis. Aquesta serà l'última compareixença del detingut que està en presó preventiva abans del judici. I aquesta setmana serà clau per les aspiracions del president espanyol que Mario Draghi mogui fitxa i decideixi activar la compra de bons. Ho podria anunciar aquest mateix dijous, però ja va deixar clar l'agost que qualsevol mesura en aquesta direcció arribaria després que l'Estat interessat ho demanés. Mentrestant, Merkel s'enforta i s'enfronta doncs, a l'oposició interna aquesta mesura amb el president del Bundesbank amenaçant de dimitir si el Banc Central Europeu intervé en el mercat del deute. Sant Pere de Torelló, a la comarca d'Osona, aprovarà avui una declaració d'independència. L'alcalde considera que amb l'aprovació d'aquest comunicat el ple municipal serà conseqüent amb el que els ciutadans del poble van decidir en la consulta sobre la independència que s'hi va celebrar l'any 2009, en el qual un 96% dels vots van ser favorables. Paral·lelament, us direm que ja s'han llogat més de 400 autobusos i dos trens per la marxa independentista de la Diada Nacional que tindrà lloc a Barcelona i que s'albira massiva. I avui es fa la missa de comiat de l'historiador, polític i divulgador Josep Maria Ainaud de Lasarte. Serà 8:15 del vespre a la Basílica de Santa Maria del Mar. Hi assistiran el president de la Generalitat, Artur Mas, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, l'expresident Jordi Pujol, el conseller de Cultura també, Ferran Mascarell, i l'alcalde Xavier Trias. L'Eucaristia serà presidida pel cardenal, arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac.
Dos minuts i mig són els que passen de dos quarts de deu. Enfilem la recta final del primer cafè de Ràdio Estel. Conversarem uns minuts més amb Francesc Reventós, vicepostulador de la causa de canonització del beat Pere Tarrés, i també tindrem una nova edició, com vam fer el juliol, de La vida en solf amb l'Oriol Casals, ja fins a les 10. Reprenent el fil del que s'ha fet aquests dies al Santuari de Núria, parlàvem amb mossèn Reventós de l'estàtua del beat Pere Tarrés inaugurada dissabte, coincidint amb la festa de Sant Gil, però també li volem preguntar al vicepostulador per la conferència que va fer divendres. Ens ho començava a explicar.
Va ser un acte de preparació per la festa, no? Dues conferències, una servidora, vaig fer la primera explicant aquesta vivència d'en Tarrés a Núria i el per què es posava aquesta estàtua, i dos dies després, ahir diumenge, un metge, el doctor Xavier Sanz, va explicar les virtuts humanes, o més ben dit, les virtuts espirituals del metge i després sacerdot era Tarrés. Va venir força gent, va ser donar a conèixer més amb en Tarrés. Ara, com et deia, va ser tant l'activitat d'ell i l'atenció que fins i tot va donar amb els empleats de l'hotel i la gent de l'hotel, que quan es va morir, precisament va ser, ara va fer 62 anys, el van proposar de fer alguna cosa, de fer un monument o alguna cosa que recordés a en Tarrés. I d'aquí va sortir la idea, conjuntament amb les noies de Sarrià, de fer una font que existeix junt a l'ermita de Sant Gil, una font dedicada al doctor Tarrés. Però tots deien, és un sant, hauríem de fer una imatge dintre l'església, però no estava beatificat, no podíem pas fer-ho.
I ara és quan s'ha
fet? Era una signatura pendent. I ara s'ha pogut fer, gràcies a Déu, l'escultora Rebeca Muñoz l'ha fet, l'actitud és d'en Tarrés celebrant missa, és a dir, amb casulla, inclinat amb les mans juntes i amb el cap inclinat de cara a la gent, invitant a la pregària.
Pere Tarrés, de fet, ja tenia fama de santedat com a metge. Això de vegades potser no es diu prou, perquè tenim la imatge d'ell com a sacerdot, però ja abans, com a metge...
Ja sent metge, era veritablement un metge que es dedicava a atendre persones. Ell veia, ho he dit moltes vegades, és Crist el malalt. I, per tant, s'hi dedicava, i podríem dir, perdia temps, si es pot dir així, per atendre, per donar menjar fins i tot amb els malalts, no? Quan es va fer el procés de beatificació, recordo que el president del tribunal, el doctor Noguera, deia, jo em pensava que en Tarrés era sant a partir de que va ser sacerdot, però he vist que des de sacerdot, des de metge, des de la joventut, que ja estava totalment donat. El seu lema va ser sempre o tot o res, i el va viure.
Recordem que Pere Tarrés va néixer a Manresa l'any 1905 i va morir a Barcelona el 1950. Va viure 45 anys molt intensos, uns anys com a metge, després, als anys 40, va entrar al seminari, es va ordenar sacerdot i va fer una gran tasca també com a apòstol a Sarrià. Recordava vostè les noies de Sarrià, perquè tenia grups de noies de l'Acció Catòlica.
Hi havia uns grans grups d'Acció Catòlica de nois i de noies. El de nois el portava el doctor Dongmal, que després va ser bisbe de Barcelona, auxiliar de Barcelona, sí. I ell portava tota la rama femenina. Hi havia relació amb els grups i altres, però eren uns moviments molt forts. El de la femenina, sobretot, ja ho havia iniciat el doctor Castelltort, com deia abans, no?
Pere Tarrés va ser beatificat al setembre de l'any 2004, ara fa tot just 8 anys, a Loreto, a Itàlia, per Joan Pau II.
El dia 4 de setembre,
sí,
demà,
per tant,
demà, farà
demà farà 8 anys. Una última pregunta, mossèn Francesc Reventós, com està el procés de canonització?
Mira, estem esperant la possibilitat de que sigui aprovat un presumpte miracle. Actualment hi ha un metge als Estats Units que li sembla que veritablement és un fet extraordinari. Estem recabant d'ell la seva declaració, s'ajuntaran al procés que ja tenim preparat. Es va realitzar a Terrassa perquè la malalta era una religiosa de Sabadell, i esperem que llavors ja depèn de Roma, no? Ara, jo diria que és una persona que els que el coneixen se n'adonen de la profunditat d'ell. Sobretot recomano als que no el coneixen que llegeixin el Diari de Guerra, que va ser aquell escrit que va fer aquells 8 mesos que va estar al front, que és un poema d'espiritualitat, un poema de la guerra, detalla moltes coses, una manifestació del seu amor a Déu i d'amor als germans, la seva entrega.
En un moment de tanta misèria humana com és la guerra, no?
Oi? Es nota que està amb una espiritualitat extraordinària i descobreix fins i tot els detalls més mínims, no?
precisament va estar en un front republicà a prop del Pirineu.
Pirineu i després a l'Ebre.
A l'Ebre, i per tant va viure els moments més crus, atenent les persones, guarint malalts, evitant morts, en definitiva, també.
No, atenent molts malalts, sobretot en la batalla de Valadredo, que va ser aquella preparació per la batalla de l'Ebre.
Moltes gràcies, mossèn Francesc Reventós, per haver-nos donat avui un testimoni més sobre el doctor Tarrés en procés de canonització, el beat Pere Tarrés, ara que al santuari de Núria s'ha fet la inauguració dissabte d'una estàtua dedicada a aquest metge i sacerdot català, i que també hem recordat la seva experiència, especialment entre els anys 45 i 49, aquest santuari de la Mare de Déu. Vol afegir alguna
moltes
última cosa?
Gràcies. No, només que el senyor cardenal, a l'homilia que va fer, doncs va exhortar que en aquest any de la fe, que descobrissin més profundament doncs la figura de Tarrés, perquè el papa ha dit que els sants siguin reconeguts en aquest temps, perquè veiem la fe viscuda concretament. En Tarrés és un gran exemple.
Un gran exemple, com molts que n'hi pot haver, gràcies a Déu, moltes persones que ens han precedit en la vivència de la fe. L'any de la fe, recordem-ho, començarà l'11 d'octubre. Tindrem ocasió de parlar-ne. Que vagi
moltes
molt bé,
gràcies.
Mossèn Reventós. Fins una altra. Una abraçada. Bon dia.
Adéu-siau. Bon dia.
Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que com a mínim es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts de nou a La vida en solfa, la vida musical de la gent gran, avui a Ràdio Estel i Ràdio Principat. El nostre protagonista d'avui és un home polifacètic. Ha fet de músic, ha fet d'escriptor, ha treballat a diferents emissores radiofòniques, va col·laborar també amb Ràdio Estel. I avui coneixerem la seva vessant musical, com ha posat la seva vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Soc Francesc Minyona i Armadàs, tinc recentment 83 anys, nascut al millor barri per mi de Barcelona, que és Gràcia, al carrer Doctor Ramon y Cajal, 101, primera i segona, allà encara teniu a casa vostra.
Coneguem la seva activitat.
A casa meva sempre hi havia hagut la música, perquè el meu avi ja era violinista, la meva mare era pianista, i lògicament, quan jo als 7 anys i mig vaig perdre la vista, en aquella època, com que ancestralment això d'associar una persona sense vista a la música era molt normal. Llavors jo vaig començar a aprendre la carrera de piano, d'una manera, doncs, amb un professor particular a casa, i vaig tenir la gran sort de coincidir a l'escola que llavors hi havia la caixa de pensions de secs a Barcelona, amb el Tete Montoliu, persona que hem estat vinculats tota la vida. el meu pare va entrar a treballar al Parc Mòbil Militar. I allà cada any, el dia de Sant Cristòfol, feien una festa allà a Montjuïc. I un dia el meu pare va dir, nen, n'he parlat amb el comandant i podràs venir a tocar el piano, tu, en aquesta festa. Vaig dir, mare de Déu. I ara jo què els hi toco a aquesta gent? Una sonatina del Clementi, el clar de lluna del Beethoven. I el meu pare molt il·lusionat, perquè, esclar, és lògic. El pare d'un fill que no hi veu, que el fill té 15 anyets. I un pare, que pobret, de cultura quasi bé zero, estava entusiasmadíssim i va entusiasmar. I llavors no se'm va ocórrer res més de dir, mira, sap què faré, papa? Tocaré el piano i també cantaré. Ai, senyor, una cançó. Recordo una que es deia, oh, Rosalía. I després, corazón, corazón. Mare de Déu, senyor. Ara, esclar, al veure un nen que tenia 15 anyets, que davant d'un micròfon tocava el piano i cantava, carai, imagina't l'èxit. Com vaig baixar del teulado, va venir el general, em va abraçar. I el meu pare, em sembla que va ser el dia més feliç de la meva vida. Quan tenia 14 o 15 anys vaig veure que això de la música Déu no m'hi havia demanat d'una manera total i absoluta i vaig pensar que el millor que podria fer seguir tocant el piano, perquè és una expressió de l'ànima per expressar aquelles coses que tens a dintre teu, però que jo havia de tirar la meva vida cap a un altre costat. Va ser quan els meus pares em van portar a fer el batxillerat, vaig fer el batxillerat, però com que el nen ja tocava el piano, doncs llavors em vaig dedicar a tocar el que a mi em semblava i vaig pensar que el millor era que jo formés una petita orquestra. Bueno, i el problema que tenia vostè al no veure, esclar, jo tenia un truc el primer any de l'orquestra, jo mentrestant ara va fer el batxillerat i després la carrera de dret, se ja vam a casa mesma, imagineu-vos, de 10 a 12 en un pis petit, 5 saxos, 3 trompetes, un trombon, piano, bateria i baix. I quan fèiem les festes majors era molt divertit, perquè en aquella època hi havia la conga, diu Haruko, aquell dia. I llavors què passava? Baixaven els músics, la gent es posava darrere d'ells, s'anava a fer la conga, i jo encara va sol assentat al piano. I deia, bueno, ja tornaran. I llavors al cap de 25 minuts apareixien perquè havien anat a donar la volta a Gràcia. Clar, imagina't la quantitat de gent que portaven a darrere. I allò al pianet, jo em plegava de braços, traia un cigarret o la pipa i em posava a fumar. I pensava, quan els he sentit venir, ja m'enganxaré amb el piano. Pagaven poc, havies de pagar els trajes, encara, anaves pagant de mica en mica, havies de pagar les pancartes que portaves amb aquelles lletres que, com que en aquella època això de Francesc era impossible, no es podia dir, perquè el senyor Franco no volia, però l'orquestra es deia Franz Miñana. El fonamental era el mambo número 5, el skyliner, el manicero, però portàvem molt, molt repertori del Duke Ellington, de l'Stan Kenton. Esclar, segons on anaves, tot aquell jazz, home, ja ballaven, però... I així vam anar pel món durant molts anys, però després ens vam, el que passa, tots ens vam pensar que eren molt importants, un trompeta se'n va anar cap a la Meravella, a l'Orquestra Meravella, l'altre se'n va anar als Estats Units, va, i ens vam desfer. I abans vam fer un quartet, piano, contrabaix, guitarra elèctrica i un que tocava l'acordeon. A l'Antoni Pere Simó, li va dir a la meva dona, Marisa, que t'agradaria gaire venir a cantar allà a l'Orfeó? I va dir, home, sí que m'agradaria. Doncs esclar, ja vaig haver d'anar, esclar, la meva dona va començar, vinga, va, que així cantarem tots tres. Imagineu-vos el primer dia que jo vaig aparèixer per allà. Sí, la partitura en brall sobre les cames, per poder llegir amb les mans el que cantaven, doncs la gent em va mirar, lògicament, i és molt normal. Però ha estat el punt que, esclar, jo, ser bon amic del mestre, ell coneixem, i tot plegat em va fer entrar de seguida com a membre de la Junta de l'Associació Orfeo Gracián. Vam cantar allà durant ben bé 7 o 8 anys. Vam fer cursets a Venècia, Holanda, després vam anar a Salzburg, a Universitat d'Estiu de Prada, i vam anar a Colònia. Vaig tenir la gran il·lusió completa de poder visitar la casa on va néixer Beethoven, allà a Salzburg, tot el del Mozart i tal. Fonamentalment, tot cançó catalana. Ha estat el punt que devia ser l'any 76. Vam fer un concert al Palau de la Música i per primera vegada vam cantar amb Cobla i l'Orfeó la Santa Espina. I tot el públic cridant, els segadors, els segadors! Però noi, el mestre Pere Simó, i això de cantar segadors va tenir por, i això nosaltres també dèiem, mestre, els segadors! Però no vam cantar els segadors. I del 97 sóc president de la Fundació de l'Orfeó Gracián. Ara ja no canto, però ara tinc el goig de poder tirar endavant tota aquella institució, l'Orfeó Gracián, que intentem que sigui, a part de tenir doncs, 90 nens i nenes que canten, després tenim el cor de joves, el cor ja normal, l'Orfeó, podríem dir-ne. I tota aquella gent que ja té més de 70 anys o 75 anys que volen seguir cantant i llavors d'aquests en diem els antics cantaires de l'Orfeó. I es van a cantar doncs, amb residències per portar l'alegria una miqueta a aquesta gent.
Com el Francesc Minyana, moltes persones jubilades posen música a la seva vida col·laborant amb la gestió d'entitats musicals. És una altra manera d'estar prop i gaudir de la música i de continuar en actiu i fer treballar la ment. De fet, a part de la gestió, també fent música fem treballar la nostra dimensió cognitiva. Escoltem-ho.
Escoltem què en diu Melissa Mercadal, psicòloga i musicoterapeuta.
Bé, la música a nivell cognitiu doncs, activa tota una sèrie de funcions, com, per exemple, l'atenció, l'escolta activa, l'escolta sostinguda a qualsevol nivell i en qualsevol matèria. Un altre aspecte que també la música feta d'una manera molt positiva és la retenció d'informació. No? Allò que es diu la música és un gran apunt auditiu. Tots podem relacionar-nos amb aquest principi, l'aprenentatge de taules de multiplicar o l'aprenentatge de qualsevol concepte. Doncs, a través de la música és, la retenció és més fàcil que si ho fem purament a nivell verbal. Un altre aspecte també és el tema reflexió. No? Estem parlant de lletres de cançons. Doncs, la música ajuda, convida no? Aquest aspecte de reflexionar i doncs, aquest també seria un aspecte cognitiu en què la música ajuda.
Voleu compartir la vostra història musical? Voleu ser els protagonistes de La vida en solfa? Escriviu-nos a gransamics@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
I a la darrera part del nostre espai coneguem un parell de coses més de la vida musical de Francesc Minyana.
Thank you.
la meva vida des de l'any 50 entre música, músics, guions de ràdio, què havia de fer. Tant vaig anar per totes les emissores que em vaig tenir que casar doncs, amb una dona de ràdio. L'any 2004 va fer 50 anys del nostre matrimoni i llavors li vaig composar 5 cançons, que jo en dic cançons íntimes, que són totes dedicades a ella, i li vaig donar-li un exemplar en el Peire, que és el director de l'Orfeó. I quina no va ser la meva tremenda sorpresa i el meu tip de plorar, que el dia del funeral de la meva dona, que va ser el novembre de l'any passat, l'Orfeó va venir i, entre altres coses, va cantar aquella salve que jo li havia fet a la meva dona. Déu et salve, Marisa, plena i de gràcia, per la teva dolcesa, etc etc. Imagineu-vos el que significa. Acabes de perdre una persona que hem estat lligats 60 anys un al costat de l'altre, sempre. I he escrit 5 o 6 llibres, un dedicat totalment a ella, i al començament del llibre, o sigui la dedicatòria, vaig posar el principi d'aquella cançó catalana que es diu Pel teu amor o la rosó. Amb la llum dels teus ulls has omplert la meva vida. Pues, això ha sigut, que ella ha sigut els meus ulls. Jo la vaig conèixer que jo tenia 22 anys i gràcies a ella, que sempre ha sigut, vols fer això? Tira endavant, jo t'ajudaré. Que no sé, Marisa, si ho podré fer, tira endavant. Esquina, una de les primeres de Joan Manuel Serrat. Temps era temps. El títol és Temps era temps.
Temps era temps que vam sortir de l'ou amb l'hora muscul, la pau al coll, la flota al moll i la llengua al cul, amb els símbols arraconats, l'aigua a la font, les restriccions i l'home del sac.
Fa un retrat de l'època dels anys 50 i 60 a Barcelona. A Barcelona, o sigui, en el món. Temps era temps, naririruriruriruriruriruriruriru. Jo allà ja no n'hi sabia mai cap, eh? Los gomes i la bajes.
Perlo i tramvia, farinetes per a sopar.
Reflecteix exactament la Barcelona d'aquell temps. I com que a mi m'agrada, sóc un sentimental, però de tot allò passat, jo es pot dir que quasi bé els 4 o 5 llibres que tinc publicats són tots d'aquella època. El primer que vaig escriure és Els altres i jo, que és què succeïa des dels anys 40 o 35 o 34 fins avui, no? No és la meva biografia, però què va passar quan jo vaig perdre la vista? Com van reaccionar els meus pares? Què era la festa major? Què era, jo què sé, qui era Doña Nieves, que era la primera mestra que jo vaig anar a col·legi, que encara hi veia, i el record que jo en tinc. Quan jo he volgut fer una cosa, l'he tirat endavant. No vol dir que sempre m'hagin sortit bé, però quan no m'han sortit bé, no he pensat que era perquè jo no hi veia. No m'he sentit mai disminuït pel sol fet de ser sec, perquè sí que he tingut ajuda de la meva dona i ajuda de molta gent. Però a mi que m'expliqui, qualsevol dels que ens escolten, si no han hagut de necessitar ajuda d'algú. Que en aquest món ens hem d'ajudar uns als altres. Perquè sempre he pensat que en aquesta vida, malament, aquell que es pensa que ell sol ho pot fer-ho tot.
Aquests coneixements
I el dia que jo em mori, i la gent que vingui al meu enterro, jo els demano, si és que vingui alguna que m'escolti ara, que quan estiguin a vora meu em parlin, perquè si no, no sabré qui són, perquè jo la cara no els hi conec. Que no em parlin tristos, perquè tampoc els coneixeré, que facin el mateix de sempre.
Els fills d'un país orfe.
Intensitat i ritme no ha faltat a la vida del Francesc Miñana. Tal com diu ell, ser invident no li ha estat impediment per tirar endavant qualsevol projecte. Projectes que han marcat el ritme i la música que hi ha donat la intensitat. Ritme i intensitat d'una vida en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Gràcies, Oriol Casals. L'Espai La Vida en Solfa és possible gràcies a la col·laboració de Mutu amb serveis per a la gent gran i per a la dependència i també de la Fundació Roca i Pi. Acabem aquest primer cafè de la temporada recordant-vos que avui se celebrarà a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona la missa funeral per l'historiador, polític i divulgador Josep Maria Henó de Lasarte. La celebració estarà presidida per l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, i comptarà amb la presència d'autoritats civils, entre elles el president de la Generalitat, Artur Mas, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, l'expresident Jordi Pujol i la presidenta del Parlament, Núria de Gispert. A 8:15 del vespre, a la Basílica de Santa Maria del Mar, missa de comiat a Henó de Lasarte. Avui recordem aquest historiador, a més, home creient, home d'església, home també crític i innovador en el seu temps i un home, en definitiva, que ha deixat una gran petjada al cristianisme i a la vida cultural, social i política de Catalunya. Que descansi en pau Josep Maria Henó de Lasarte. Hem fet el primer programa de la temporada amb l'equip format pel Toni Huguet, el David García, el Gerard Carrion i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia. Fins demà a 8:00.
Ràdio Estel.